Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, que seguim avançant aquí a la part magazine del matí a Ràdio Estel. Ara passen 5 minuts de les 11. Continuem amb la taula de redacció, però és que avui us volem parlar justament d'aquest informe anual de Plataforma per la Llengua que coneixíem ahir al migdia. I podríem resumir-ho amb males notícies pel català. Segons la 12a edició de l'informe CAT, el 95% dels habitants de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears parlen bé el castellà i només el 65% parlen bé al català. Què passa? Que a la capital catalana no hi ha cap barri on el 50% dels veïns parlin en català de forma habitual. Si voleu llegir-lo sencer, el podreu consultar a la web de Plataforma per la Llengua, www.plataformallengua.cat. I bé, per conèixer més detalls, avui doncs volem saludar la Ruth Carandell. Ella és directora de Plataforma per la Llengua. Què tal? Molt bon dia, Ruth.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, bon dia, per dir alguna cosa, Ruth, ho dèiem fa uns segons, no? Noves males notícies pel català.
Bé, no, és res que no intuïm, no? Ja amb el nostre dia a dia, sobretot, per exemple, si vius a Barcelona, que el català no està prou present als nostres barris i menys amb la gent jove. El que passa que nosaltres hi posem números, i per cert són números oficials. Aquestes dades, per exemple, del coneixement del castellà i del català que comenteu al principi, són fetes pel propi Institut Nacional d'Estadística Estatal. És a dir, que són dades que nosaltres recollim, que es van fent periòdicament i que a nosaltres ens serveix per marcar el punt d'atenció per buscar una inflexió en l'ús del català perquè la gent es comprometi en el seu ús. Tenim dades dolentes, però també hi ha dades que ens donen peu a l'optimisme, a l'informe.
Doncs clar, és que ho dius fer prou bé, Ruth, eh? Jo he començat una mica pessimista per amb aquest punt, però deixem-ho clar, un dels objectius de l'informe és difondre aquestes dades més rellevants de la situació lingüística amb les seves fortaleses i els seus problemes. Per tant, et preguntaríem, Ruth, la situació del català té alguna fortalesa? En quin punt ens hem de fixar i aquest punt d'inflexió, Ruth?
Bé, té parts positives perquè les dades que nosaltres destaquem aquí, que n'hem agafat de tot el domini, on es parla el català, no només de Catalunya, sinó de tot el domini, veiem que hi ha un plus d'estimació per la llengua de les persones que el parlen i d'identificació de potser persones que no el parlen en els diferents territoris però que s'identifiquen o que consideren que s'han de garantir els drets dels catalanoparlants en aquell territori. Per tant, en aquí diguéssim que hi ha un escreix sobre el que és el pur punt de vista dels catalanoparlants a favor de la llengua. Per exemple, al País Valencià i a les Illes hi ha un 81,8% dels habitants del País Valencià i un 67,6% dels habitants de les Illes Balears que creuen que els funcionaris de l'Estat han d'atendre el públic i haurien de saber en català, haurien de saber el català i, per tant, no poder atendre els catalanoparlants. És a dir, que hi ha més que no són catalanoparlants però que consideren que aquest servei ha d'estar garantit. Per tant, aquí, a banda del que són els factors polítics i jurídics doncs, que poden dificultar l'ús del català a les administracions, sí que hi ha una voluntat popular a favor de que això no sigui així i que les coses vagin a millor.
Clar, tu deies, al camp de la justícia, per exemple, a Catalunya, 8 de cada 10 peticions que arriben als jutjats per demanar clar, documentació això en català són desateses.
Però és que això no és només que és desatès, és que la pròpia justícia vulnera la llei.
Clar.
Sí, la justícia que hauria de garantir els drets i que ens dona tantes lliçons, no?, amb sentències sobre com ha de ser aquest ús i aquest aprenentatge de les llengües, quan els hi toquen ells, no sols no apliquen la llei, sinó que vulneren directament els drets exercits pels usuaris de la justícia. I això, ja a banda de si és el català o no és el català, això és una vergonya que la justícia sigui tan injusta amb els nostres drets.
Clar, des de Plataforma per la Llengua treballeu per aconseguir aquesta normalització definitiva del català. Ruth, teniu en marxa, de fet, diverses campanyes, eh? Una per incorporar el català a les videoconsoles, volem més audiovisual en català, també per l'escola, per la universitat en català, i volem parar atenció avui a aquesta campanya d'emergència lingüística. Alerteu que la llengua catalana pot desaparèixer. Les dades que estem comentant avui, Ruth, del darrer informe, van una mica en aquesta línia, et dona aquesta sensació?
Bé, les nostres dades, el que ens ha fet valorar en aquesta edició, que és la dotzena ja edició que fem, sí, és que la realitat és complexa, que hi ha una realitat jurídico-política que ens posa en moltes dificultats i que en algunes parts del territori tenim no sols un estat que no ens va a favor, sinó un estat que directament va a la nostra contra. I això és difícil de superar des de, com a ciutadans, sí, perquè és complexa. Però alhora també tenim una realitat lingüística tossuda on la gent vol parlar el català, s'estima la seva llengua, i trobem també doncs, que, per exemple, inclús el País Valencià i a les Illes comencem a veure símptomes de que generacionalment cada generació es parla més el català que no la generació anterior, que hi ha una transmissió del català de pares a fills, mm-hmm, que és superior a l'ús de la generació anterior, i que per exemple Andorra, doncs, allà on sí que hi ha un estat que fa polítiques públiques, ha implicat doncs, també un creixement amb la primera llengua com a català en pocs anys, espectacular. Llavors això ens dona aquesta idea que una cosa és la realitat jurídico-política i una altra cosa és la vida, no? La vida i la llengua i el que la gent fa en la seva vida. Després està en els espais comuns i en els espais de lleure el prestigi de la llengua i l'ús de la llengua, perquè al final en aquest tema de l'emergència lingüística el que nosaltres tenim molt clar és que una llengua perquè sobrevisqui tingui prestigi i tingui ús, ha de ser una llengua que ha de ser necessària en el nostre dia a dia, i bé per tossudesa dels seus parlants o bé perquè hi ha un marc que ho permet, el que nosaltres treballem és per l'ús de la llengua i perquè la llengua ocupi tots els espais del nostre dia a dia, que puguem viure plenament en català, que és el nostre lema.
Mira, fem una cosa, perquè ara has comentat dos punts molt interessants, dues realitats. Has parlat d'Andorra, Ruth, no?, que és el territori on es manté amb més bona salut el català. Però en canvi et volíem preguntar també avui, d'una banda, què augures que pot passar a territoris com ara la Comunitat Valenciana o les Illes Balears, no?, on el govern autonòmic format per Partit Popular i Esbufegues, no, Ruth, ja han avançat que el català retrocedirà, no? Que ni tan sols, ara que parlaves també abans de la llei, no?, t'empara. Què es pot fer davant d'aquesta situació, Ruth?
Primer, mirar les dades sociolingüístiques. I aquí tenim que el 32,1% dels residents al País Valencià parlen valencià amb els fills, tot i que només el 22,2% el parlen amb la parella. Per tant, aquí veiem ja, no?, que hi ha aquest motiu de l'esperança. És a dir, que hi ha un 10% més de persones que no parlen amb la parella la llengua al País Valencià que sí que ho parlen amb els fills. Per tant, aquí podem analitzar una certa recuperació. Ara bé, canviar les normes no és tan fàcil, val? I també hi ha una Constitució espanyola que ells diuen que es creuen molt, que demana la protecció de totes les llengües de l'Estat. I, per tant, se suposa que no poden canviar el marc normatiu d'aquesta Constitució que diuen estimar tant per vulnerar els drets de tot un sector de la població, perquè si mireu les nostres dades, doncs el català a l'Estat el parla un de cada quatre, el coneix un de cada quatre habitants de l'Estat, i el parla un de cada 10. Val? Vull dir que és una llengua que ja té una entitat com a Estat. I per tant, canviar les lleis no és tan fàcil. O sigui, canviar el marc normatiu no és tan fàcil. A més, per molt que vulguin les persones potser que no estimen la democràcia, les coses no es canvien així a cop de decret. Les lleis s'han de passar pels parlaments, les lleis han de seguir un procediment, etc. Per tant, nosaltres el que farem com a plataforma és estar aquí, en aquest procés, dir-hi la nostra, i explicar, a més, que hi ha tot un marc normatiu europeu i uns tractats internacionals que l'Estat ha signat i que els vinculen i que ens obliguen a tenir una normativa adaptada en aquesta normativa europea, com és la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. I, per tant, per molt que es pugui guanyar unes eleccions, un no pot fer el que vol amb les normes. I, a més, hem de tenir en compte, per exemple, ja que parlem d'Europa, que el 84% dels catalanoparlants de Catalunya estan d'acord que el català sigui una llengua oficial de la Unió Europea. Perquè si som una llengua oficial, tindrem també els avantatges com a ciutadans europeus de tot el que aporta ser una llengua oficial europea. I aquest és l'altre cavall de batalla que ara nosaltres hem
entrat. Que esteu, no?
Sí, perquè nosaltres considerem que Europa en això també és clau en el respecte de les llengües. Som ciutadans europeus, per damunt de tot, i hem de tenir els mateixos drets als altres ciutadans europeus. I no pot una part d'Europa vulnerar els drets lingüístics de tot una part dels ciutadans europeus, quan a més aquell propi estat ha aprovat i ha ratificat els tractats internacionals.
Per tant, aquesta seria una de les línies, no, d'actuació, Ruth, per poder, diguéssim, capgirar aquesta situació de tot el que podrà venir, no?
Exacte. Nosaltres estem demanant la col·laboració de tota la gent que ens vulgui ajudar, bé donant el nostre temps per treballar amb nosaltres, o bé donant els seus recursos a fer-se soci, perquè nosaltres volem arribar, si cal, als tribunals europeus. I amb això, doncs, farem tot d'estratègies judicials i arribarem fins on calgui, perquè sabem que tenim aquests drets i que la normativa europea ens empara. Això primer. A banda d'això, tenim tot el tema de l'ús. El que no volem és que la gent ara es desmotivi perquè pensi que no hi ha res a fer.
Que no hi ha res a fer.
Sempre hi ha coses a fer. Jo he esbufegat perquè, sobretot de pensar quina feinada que ens ve. Però sabem que som més útils que mai, sabem que la gent no només n'hi ha prou que tingui el compromís amb la llengua, sinó que la gent s'ha de convertir en un activista amb la llengua, usant-la cada dia i fent-la servir. I després hi ha tot un sector que no passa per les lleis, per les normes ni pels parlaments, que som un gran mercat, som un mercat de molts milions de persones, i que això ho estan entenent, per exemple, les empreses audiovisuals. Aquest any, també com a dada positiva, portem que hi ha més de 600 pel·lícules i sèries en català que ja s'han estrenat en català i que s'han incorporat a les principals plataformes audiovisuals, no? que tots nosaltres fem servir, i per tant ja com usuaris d'aquestes plataformes, doncs allà podem tenir oferta en català. I en tot cas jo que animaria que la gent, doncs, que ho fem servir. També ens estem passant, per exemple, hem aconseguit, doncs, que a nivell de l'etiquetatge, doncs, que el sector tèxtil de les grans multinacionals, doncs, etiquetin, i si mireu les etiquetes, que potser un no ho fa habitualment o només quan necessita saber si s'ha de rentar o no rentar aquella roba, doncs allà surt també el català juntament amb moltes altres normes. I a vegades no cal que les coses siguin obligatòries, sinó que com a consumidor ens fem respectar perquè s'incorpori també amb empreses tecnològiques. Per exemple, el TikTok també és una altra dada que portem. El TikTok ja es pot fer servir en català i, per tant, també és un bon missatge a la gent jove, que tots els continguts en TikTok es poden fer en català, la mateixa aplicació, doncs, és en català. Així que es pot treballar en molts àmbits. Només és que aquest any, doncs, haurem d'estar més concentrats i més actius que mai. També l'avantatge de plataforma és que estem en tot el territori, vull dir que estem al Parlament mirant què passa al Parlament de les Illes, què passa al Parlament del País Valencià, què passa a Catalunya, i evidentment fent també actuacions i aportacions a les lleis que es facin a nivell estatal.
Clara, has dit també moltes coses interessants, moltes mesures. Estem parlant amb Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua, i coneixíem ahir al migdia aquest informe anual de Plataforma per la Llengua d'aquesta entitat. Aquest informe CAT, el 95% dels habitants de Catalunya, País Valencià i les Balears parlen bé el castellà i només el 65% parlen bé el català. Ara deies tu, no? Aquest any s'han incorporat més de 600 pel·lícules i sèries a les principals plataformes. Infinitat de vegades hem parlat de la necessitat que es pugui accedir a l'entreteniment en català, Ruth, no? De fet, l'any passat també es va estrenar el nou Club Super 3, justament pensant, no?, sobretot en els més joves. Clar, això és meravellós, però que hi siguin està claríssim, hi han de ser, no? Però com s'aconsegueix, o de quina manera creus tu, Ruth, que s'aconsegueix que tota la gent que és incapaç de veure-ho en català, perquè a vegades, doncs, li pot sonar estrany, o tots, o perquè no els hi agrada, passin a consumir realment l'audiovisual en català, no? Fem aquest consum en català. Què hauria de passar?
Jo primer el que hauria de passar és que estigués fàcil aquest consum, que no fos una cosa heroica aconseguir veure les coses en català, no? Sí, que estigués proper. Això per començar. I llavors aquí és on tenen responsabilitat el sector, no? de que ens respectin com a usuaris i com a clients, i per tant ens hem de fer sentir com a clients, i amb això podeu fer servir Plataforma per la Llengua i altres entitats, no?, per fer aquesta tasca, no?, de demanar, però les institucions tenen molta responsabilitat. Nosaltres tenim ara mateix també una campanya, ja que parlaves abans de campanyes, contra la castellanització de TV3, que nosaltres creiem que ha fet una inflexió i ha oblidat aquesta missió fundacional, no?, que és fer les coses en català i apropar, doncs, tota aquesta oferta lúdica i informativa en català. I creiem que, ara comentaves, doncs, aquest nou Super 3, doncs, aquí, que s'hagi recuperat i que s'hi tornin a posar recursos és una molt bona notícia, però jo recordo de tota una generació, no?, que es va crear, per exemple, amb el Bola de Drac en català, i o sigui, jo tinc un amic que és castellano parlant i que l'altre dia em deia, és que jo als meus fills no els hi puc posar el Bola de Drac en castellà, és a dir, l'han de mirar en català.
En català, perquè, estan acostumats.
Perquè és en català, sí. I amb aquells doblatges tan bons i dient aquelles maneres i amb aquell llenguatge tan ric, no?, per lluitar i per fer tot, i que és un bon exemple. També l'altre dia veiem, per exemple, a TV3, doncs, que explicava que hi ha una escola que l'aprenentatge de la llengua l'estan fent a través de l'Infocà. Treballant amb l'Infocà a l'aula, un institut on no tenien manera de practicar, perquè tot l'entorn era molt castellano parlant, a través de l'Infocà, doncs, han fet l'aprenentatge. Per tant, és que és bàsic i no ens ha de fer mandra, sinó que simplement ha d'estar al nostre abast, i potser un no li agradarà traduït al català, però que ja hauria de ser, i si subtitulat perquè li prefereix la versió original, o veure en versió original, no sé, en danès, i subtitulat en català, perquè ens és més fàcil. Nosaltres el que hem d'aconseguir és que, si hi ha aquesta oferta, doncs allò que us deia, també ser activistes, és a dir, buscar-ho i posar-ho, i no donar per fet que no és possible. Sempre és possible que se'n respecti com a consumidors i com a catalanoparlants.
Un altre de destacar també d'aquest informe CAT a RUT és que el 45% dels enquestats no utilitzen el català a l'hora de buscar informació a la xarxa. Clar. 4 de cada 10 catalanoparlants fan les cerques de Google o a YouTube en castellà, clar. No, Rut? Tu començaves, no?, dient, clar, som prou conscients tots de la infinitat de situacions on el castellà, Rut, passa per davant del català, com per exemple aquest cas.
Sí, és curiós perquè fixa't que tenim aquesta dada, sí, com tu deies, del 45%, però després un 54,7% dels habitants de Catalunya creuen que la presència del català al món digital és insuficient. Sí, tu fixa't, és a dir, nosaltres mateixos considerem que és insuficient, però després no el fem servir quan la podem fer servir.
Una contradicció total, sí.
És curiós. I llavors aquest és un tema d'hàbit. Jo crec que tothom ens hauria de plantar un momentet i pensar... com puc exigir que hi hagi allò que jo vull, no?, consumir, si després quan a mi em toca consumir-ho no ho faig? És a dir, passa el mateix a les pel·lícules als cinemes. És a dir, quan es fan estrenes de pel·lícules en català al cinema, potser a vegades necessites una certa heroïcitat perquè te les programa amb hores horroroses, etc. Però si no comencem a anar i no comencem a exigir o omplir, no?, els cinemes quan es fan pel·lícules en català o la versió en català, després no ens podem queixar de que això no passi. El català encara necessita una certa militància. L'objectiu és que no hagi de ser, però com a mínim el canvi de xip. El canvi de xip de pensar, pues ho poso en català, escric en català a la bar i ja ho trobaré, perquè existeix. I més ara que en aquestes grans tecnològiques estan incorporant el català. Nosaltres hem fet moltes campanyes, aquí em penjaria una mica una medalla, no?, però portem uns anys treballant-ho i ho estem aconseguint. Per tant, el que necessitem és que els usuaris en siguin conscients i no defalleixin d'entrada, sinó que tots cada dia podem fer moltes coses per transformar aquesta realitat i no només queixar-nos, sinó que ser agents actius del canvi.
Fem una cosa, Rut, perquè sé que nosaltres agraïm moltíssim que hagis entrat avui al matí a Ràdio Estel. Sé que has de marxar ràpidament, però un altre punt que no volíem deixar passar per comentar amb tu justament aquest dimarts és el tema del jovent, no? Com s'explica que d'una banda el jovent sàpiga parlar català i fins i tot sigui la llengua vital a l'entorn familiar, però a partir de l'adolescència es quedi com relegat a l'entorn acadèmic, no? Pràcticament...
Bueno, és un tema de referents. I un altre tema que nosaltres hem detectat molt, perquè la gent jove passa moltes hores a les xarxes, passa moltes hores als videojocs, i aquí hi ha una manca també d'oferta. Llavors, per exemple, nosaltres ara un dels àmbits estratègics per nosaltres és treballar tota la indústria del videojoc, que la immensa majoria de la indústria de videojoc, per exemple, de l'estat espanyol, està a Catalunya, a Barcelona en concret, i treballar que hi hagi totes les versions en català d'aquests videojocs que els nostres nois i noies els agrada tant de jugar. Per exemple, ja farem aquest any, l'1 i el 2 i el 3 de desembre, a la Fargo d'Hospitalet, doncs el Saga, que és el saló del gaming, que serà la segona edició. I, per exemple, l'any passat també hi ha un concurs, no?, d'aquests videojocs famosos que tenen versió en català o no tan famosos que comencen, doncs nosaltres donem uns premis, i aquest any el que va guanyar els nostres premis l'any passat ara, i té el català incorporat, ara mateix va guanyar els premis a nivells mundials i és el que aquest any ofereix, aquest mes ofereix Microsoft a les seves plataformes com a joc gratuït per jugar, i està en català. Llavors, aquests referents, aquí és on hem de treballar nosaltres i tothom que pugui, des dels diferents sectors, però els joves han de trobar aquests referents en la música, en els jocs, en els espais lúdics, a l'esport. L'esport també és molt important, que també els referents siguin en català, i tot això és el que nosaltres treballem. Ho hem vist inclús amb la música. Aquests dies està de moda, no?, un grup que té una sardana.
Els Tiets,
sí. Semblava que la sardana havia passat, no?, de generacionalment, i ara tanca les nits de les discoteques. És a dir, jo sempre tinc esperança de que els joves redescobreixin les coses, però els hi han d'arribar. Els hi ha d'arribar aquesta cultura i aquests productes culturals que ara mateix els hi ha estat manllevat, doncs, aquests darrers anys, i que cal fer un esforç tots plegats, doncs, perquè ho puguin tornar a recuperar i els hi sigui fàcil. Ells s'ho han de passar bé, no han de fer heroïcitat, sinó que s'ho han de passar bé, i nosaltres som creatius i som creadors de continguts, doncs, de fer-los en català i que puguin tenir referents.
Ruth, ja per acabar, ets optimista, tu?
Jo sempre soc optimista, sempre. I una manera de ser optimista és assenyalar que és allò que no funciona per canviar les coses.
Per acabar, perquè ens quedi ben clar, perquè mira, només amb aquest titular, a només 15 anys el català ha perdut més de 500.000 de parlants. Ara els territoris de parla català només el 32% són parlants habituals del català. Ruth, quines són aquestes principals amenaces que pateix avui dia el català?
Doncs jo crec que pateix una amenaça a nivell polític, de que ens volen esborrar com a comunitat lingüística, perquè es considera que políticament les coses per alguns sectors serien més fàcils, i aquí, doncs, hi ha una ofensiva jurídico-política que ens farà les coses difícils a nivell de marc jurídic. Després hi ha tot un tema d'hàbits, de que potser ens hem relaxat. Tu parlaves d'aquests joves, no?, que estan en entorns catalanoparlants i famílies, però potser no els hem passat uns bons hàbits, perquè hem considerat que les coses ja estaven fetes i assolides i que no calia ser actius en el dia a dia. I després hi ha tota la part, diguéssim, de mercat i de productes que amb la internacionalització, doncs, pot fer que es dilueixi, no?, el que és la realitat més cultural amb altres llengües, i que també com a cultura hem de ser prou potents per ser engrescadors i referents per la nostra joventut. Però bé, també els nostres territoris han guanyat més gent que ha vingut a viure, i per tant tenim més esperança que més gent, quan ens redrecem, no?, acabi parlant aquestes llengües, perquè són les llengües pròpies d'aquí i són els que ens defineixen com a comunitat.
Doncs ha estat un plaer, Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua, per aquesta conversa avui aquí a la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel. Recordem, si voleu llegir aquesta 12a edició de l'informe CAT, el trobareu a www.plataformallengua.cat. Gràcies, Ruth, que vagi bé, bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès i per la feina. Un programa.
Gràcies, Ruth. Molt interessant aquesta conversa amb Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua, amb aquestes dades que coneixíem justament ahir al migdia. I reprenem aquesta hora, justament amb els senyals horaris que estan a punt d'entrar de 11:45, la taula de redacció de la Part Magazine del Matí a Ràdio Estel. Ai!